Ràdio Estel.
0-4, una nova victòria, 200 partits amb Guardiola i Messi que no para de golejar. Ens sentim feliços. És el moment de gaudir, però també de reflexionar sobre aquells factors que han propiciat l'esplèndida realitat actual. Bona nit. Això és el Mètode Guardiola.
El Pep Domingo. Campió, però primer hi confiaven pocs, deien, només ha estat en tercera divisió.
El Mètode Guardiola i el suplement Les Bones Obres, futbol i llibres a Ràdio Estel. Aquesta és la nostra jugada.
Amb derrota i empat, els més crítics s'hi van esplaiar. Ja ho deia jo, no sap entrenar. I un més pel Molino va caure una mitja dotzena de gols i la llegenda es va anar forjant fins a quin dos és espectacular.
Persistir, persistir, persistir. Això és el Mètode Guardiola.
Passió d'enfrontar-se al Mètode Guardiola. Un filòsof malabarista, deixeble de l'escola cruifista, per bandera el sentit comú, que dels sentits és el menys comú, però que ben aplicat té resultats descomunals.
Esforç, equip, qualitat. La feina ben feta no té fronteres ni data de caducitat.
L'experiència l'ha aprofitat, li diu al crac el que ha d'escoltar. Ets bo i tu saps, això és motivar. Només el treball d'equip fa possible el gol de Stamford Bridge. Les sis copes es van guanyar amb molt d'esforç i d'humilitat. Vagi on vagi el rival, tremola, si et va enfrontar-se al Mètode Guardiola. Un
filòsof
malabarista, deixeble,
de l'escola cruifista, claro.
Per bandera el sentit comú, que pels sentits és el menys comú, però que n'ha aplicat, té resultats descomunals.
Si el Barça és més que un club, Guardiola és més que un entrenador.
Vagi on vagi el rival, tremola, si el va enfrontar-se al Mètode Guardiola. Un filòsof malabarista, deixeble de l'escola cruifista, per
El Mètode Guardiola és un programa basat en el llibre del mateix títol de columna editorial, a benefici de l'associació Kanyakumari, micro-ONG que opera al sud de l'Índia. Jo també estimo el Mètode Guardiola.
Una setmana més, imparables, amb ganes d'avançar, i tot just l'equip de dones, de fèmines professionalment molt acreditades que m'acompanyen, els hi diem les imparables.
El Mètode Guardiola dirigeix i presenta Miquel Àngel Violant. Formen l'equip Les Imparables, Blanca Aranyó, Marta Cruz i Laia García. Sense retrets ni excuses, sempre llevant-se d'hora i trepitjant l'àrea. Una plantilla ajustada, però força polivalent.
I a les vies de so, en Mario Ramírez. No és barcelonista, és del Betis, però és benvingut en aquest club de partidaris d'en Pep Guardiola, del seu mètode, i que sentim els colors del Barça, per què no dir-ho?
Les notícies de la setmana. Déu-n'hi-do els tuits de la Blanca Aranyó.
Les coses que han passat i que procedeix a llegir a la Laia García. Endavant, Laia.
8 jugadors del Barça a la llista definitiva per guanyar la pilota d'or, com Guardiola, que també opta a millor entrenador.
Partit de xifres rècord davant el Victoria Pilsen dimarts. A banda del Victoria 0-4, el Barça va celebrar moltes més coses.
Primera xifra. Pep Guardiola va complir 200 partits a la banqueta del primer equip, que per molts anys els puguem seguir veient allà.
A més, Leo Messi no va voler ser menys. En el mateix partit va marcar el seu gol número 200. Enhorabona al petitó, també.
Víctor Valdés ha aconseguit el rècord d'imbatibilitat del Barça. Ha superat a Miguel Reina, que va estar 824 minuts sense rebre un gol.
Us imagineu, 824 minuts sense rebre un gol. Déu-n'hi-do. Tot i que ningú no és profeta a casa seva, Leo Messi és la cara visible de la campanya publicitària turística de la ciutat de Rosario, on va néixer. Tot i no marcar amb la selecció argentina, allà saben que és un crac.
Gran setmana pel planter blaugrana. Dos joves han debutat amb el primer equip. Senyal que la Masia funciona, i molt bé.
I tant que funciona de bé. Dissabte va debutar el gironí Gerard Deulofeu, el primer jugador nascut després de Wembley 92. Comença a poder l'era post-Wembley?
Segons un estudi d'una assessoria de comunicació, Casillas i Cesc són els futbolistes líders en reputació a Facebook i Twitter.
I acabem amb una perla que ens ha subministrat el president blaugrana Sandro Rosell. Diu que ser president d'aquest Barça és com que els Reis et portin per Nadal tot el que has demanat.
El valor de tenir valors. Parlem-ne. El nostre collar de perles. S'escolta, però no es toca.
Quantes coses passen al llarg de la setmana, quantes coses cridaneres, quantes coses que val la pena esventar. Com, per exemple, oi, Laia, això que ha dit l'Ibrahimovic al seu llibre autobiogràfic, que properament sortirà també a l'estat espanyol. Va i diu, una de les coses que no suportava d'en Pep és que em prohibia venir als entrenaments amb el meu cotxe més luxós. Caram, si sembla una prohibició molt assenyada, no voldré fer el fatxenda. No s'hi van entendre, oi, Laia?
No gaire bé, pel que sembla.
No, així van anar les coses. Però bé, en tenim més de perles, oi, Laia? Endavant.
Joan Maria Batlle escriu al diari Esport en un article titulat El destino de Messi y Guardiola. Incluso el mejor jugador del mundo necesita de un entrenador que le comprenda y le haga mejor. Y en este sentido, no hay nada más ejemplarizante que la primera decisión de Guardiola como entrenador del Barça. Dejar ir a Messi a los Juegos Olímpicos de China, pese a que en el club no hacía mucha gracia aquella convocatoria. Allí empezó un idilio, feeling en el diccionario guardiolano, que ha cambiado la historia. Esta relación demuestra que cuando dos genios se juntan y son suficientemente inteligentes como para llevarse bien, se produce una magia infalible. Este es el mérito de Leo y Pep. No siempre en la historia de la convivencia entre cracks y entrenadores ha sido igual.
Raúl Llimós, al diari Mundo Deportivo. No todos son iguales. Podemos continuar exigiéndole a Guardiola, y ya es mucho exigir, que siga siendo el mejor entrenador del mundo, que su equipo siga jugando bonito y que gane todos los títulos posibles. Pero no creo que podamos pedirle, y me incluyo, que sea al mismo tiempo el pacificador del club, el director de recursos humanos, un máster en relaciones públicas y al presidente de la Generalitat. Si le exigimos tanto o si él mismo se autoexige tanto, al final se va a agobiar. Y cuando se agobie, se nos irá.
Vicent Serrat, a Le Notícies, en un article titulat La tossuderia de Guardiola, defensa la persistència del Pep en aspectes tàctics. El millor entrenador de la història del Barça també té les seves coses, com tothom, faltaria més. I si parlem de futbol, el més evident és aquesta tossuderia, en posar una defensa de 3 que s'ha demostrat poc eficaç. Caldrà buscar unes altres actualitzacions, que diria Mourinho, encara que sabent de la dedicació de Guardiola, no seria tampoc estrany que la propera Champions es guanyi amb una defensa de 3.
Enric Bañeres ens demostra al diari La Vanguardia, l'article Raúl siempre a flote, que la rivalitat entre Barça i Madrid no significa res pel Pep quan es tracta d'elogiar jugadors. Diu el periodista: recuerdo que la semana pasada, cuando Pep Guardiola le preguntaron en rueda de prensa si consideraba a Xavi el mejor futbolista español de todos los tiempos, el entrenador azulgrana mencionó expresamente a Raúl como otro de los candidatos a ese título honorífico. Entre Raúl y Guardiola siempre existió una corriente de admiración mutua, explicitada en numerosas ocasiones, amén de una más que cordial amistad.
Tomás Andreu, al diario Sport, comenta el artículo «Con Guardiola no hay quien pueda». Pero siendo fiel a su propia filosofía, el mayor reto, el más importante, es el que aún está por cubrir. Y mañana tocará un partido especial, el número 200, dirigiendo al Barça en un compromiso oficial. La majestuosa Praga, en partido de Champions frente al Victoria, albergará una efeméride simbólica que solo sirve para ensalzar una trayectoria impecable.
Fa 20 anys va morir Freddie Mercury, el cantant de Queen. Ens ha deixat un record extraordinari, una gran persona, un gran cantant. Anem a sentir el tema musical al costat de la Montserrat Caballé, The Golden Boy, el noi d'or.
vastly fell apart. She wished that she could be the hard part of yesterday, proceeding gladly by changing for the better. She had taken far the worst, the worst that made the happy ones.
Les nostres entrevistes estel·lars, convidats amb moltes coses a dir.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta veu és molt familiar per moltes persones. És una veu de persona que se li veu relaxada, se li veu...
Que té una mica de son, aquesta hora, ja.
Una mica de son.
Sí.
Però tot i així, el semblant a mi em sembla de persona descansada.
Bé, és el tarannà, suposo, això són condicionants genètics, no? El pare era així, la mare també era més aviat tranquil·la, i potser sí que l'expressió externa transmet aquesta serenitat.
I aquesta genètica va desfermar en vostè la voluntat d'ensenyar a descansar als altres?
No, és tot casualitat. A la vida jo vaig estudiar medicina. De fet, quan vaig acabar, volia fer l'especialitat de neuropediatria. Neuropediatria en aquell moment com a especialitat no existia, i aleshores s'havia de fer primer pediatria i, per una altra banda, una altra especialitat que era la neurofisiologia, que consistia bàsicament a estudiar el cervell dels nens. Això ens portava a fer una prova molt típica, que és l'electroencefalograma, que és veure com funciona el cervell. Però, clar, aquesta és una prova que quan es fa sempre la persona ha d'estar quieta, perquè surtin bé aquestes ondes, no? És com quan et fan un electrocardiograma que et diuen estiguis quiet. Doncs sí. Això amb un adult és fàcil perquè et creuen, sí. Però amb els nens era molt difícil. I aleshores el que passava és que l'única manera que teníem que un nen s'estigués quiet és fer-lo dormir.
Ah,
i a partir d'aquí em va venir tota l'afició d'estudiar el son, primer dels nens i després dels adults.
I vostè com a nen dormia bé?
Pues la mare diu que bastant bé, encara que jo suposo que... No recordo, perquè quan un ja és més gran no recorda quan, què passava els primers anys, no? Però deia que no acostumava a presentar gaires problemes. La veritat també és que nosaltres som tres germans i quan en una família hi ha tres germans, la mare no té gaire temps per estar per tonteries, diguem-ne. És a dir, hi ha una hora per anar a dormir tots iguals, una hora de sopar tots iguals, una hora de llevar-se tots iguals. És a dir, hi ha una mica d'ordre, no?
Ordre i disciplina.
Cosa que ara, avui en dia, quan un té només un fill, doncs es perden aquestes normes o aquestes costums i venen els problemes.
Bé, la persona que aquesta nit està amb nosaltres, molts de vostès ja el tenen més que identificat, és el doctor Estivill. És un gran especialista en matèria de la son i ha fet una munió de llibres, no únicament sobre el trastorn de la son, també sobre pediatria en general. Uh-huh. El darrer és el volum Pediatria amb sentit comú.
Exacte. En català també l'hem traduït i és Pediatria amb seny, sí. Per pares amb seny. És un petit homenatge als pares d'avui en dia. Jo penso que els pares d'avui en dia són millors que els d'abans, més que res perquè tenen més ganes de fer bé les coses. Però tenen un gran hàndicap, que és que tenen molt poc temps. I això fa que moltes vegades aquest poc temps els porti a consentir, a perdre les normes, tot i que ells tenen clar que ho volen fer bé. Per això s'interessen per llegir. Aleshores, els pares d'avui en dia necessiten informació que sigui seriosa, que sigui científica. Per això entren a internet, per això pregunten, per això s'interessen. Internet no és un foro científic. Aleshores, a internet hi ha moltes coses que no són gens útils. És més, només serveixen per espantar en alguns d'aquests pares que són pares per primera vegada. Aleshores, nosaltres el que hem fet és un manual que de 500 pàgines, però amb tots els conceptes des que un nen neix fins que té 18 anys. I allà expliquem en tres grans parts. La primera part és tot el desenvolupament del nen des que neix, amb la part física i la part psíquica. Ensenyem, doncs, com ha de créixer un nen, com li hem d'ensenyar els primers hàbits, com ha d'aprendre a respectar, a adquirir valors. Això és una part molt important, està molt inclosa a la segona part del llibre, que és on ensenyem als pares, quan ja tenen un nano de 7, 8, 9 anys, com tractar temes importantíssims, com pot ser la mort d'un avi, una mica més grans, com pot ser la informació sobre drogues, informació sobre les tecnologies actuals, el Facebook, les redes socials, totes aquestes coses, com els pares han d'actuar amb aquestes aquestes situacions. I després hi ha una última part, que és la més novedosa, perquè no s'ha fet mai, és un petit resum de totes les malalties que poden tenir els nens des de que neixen fins als 18 anys, explicades de forma molt fàcil, que puguin entendre molt bé els pares i donem petits remeis que poden fer a casa per no haver d'anar corrents al metge o a l'hospital. Un exemple, si un nano de 4 anys o 3 anys arriba a casa la mare i la cangur o l'àvia li diu que està 40 de febre, la mare es pot espantar, i està vomitant, per exemple, la mare es pot espantar molt perquè, com que ha llegit, s'ha informat, pot pensar que allò és una meningitis, per exemple. En canvi, el més comú és que aquell nen tingui unes amígdales, que aquella febre li provoqui el que en diem la cetona i que amb una mica d'aigua amb sucre allò millora moltíssim. Doncs aquests són els petits remeis que, en el fons, i siguem sincers, és el que feien les àvies i les besàvies fa molts anys,
tota la vida,
que tenien 4 o 5 fills, i que sabien que olorant només l'alè d'aquest nen, sabia que aquell gust de poma o aquella olor de poma volia dir que tenia cetona, i que no calia anar corrent al pediatre o a l'ambulatori o a l'hospital, entre altres coses, pobres, perquè no el tenien tan a mà com el tenim nosaltres.
És veritat. I aquesta generació anterior, que li mancava? Perquè ha dit que els pares d'ara ho fan prou bé, els hi manca temps, però en relació a la generació anterior...
Era més intuïtiu des del punt de vista de normes d'ordre, per exemple, un sol sopar per tots, perquè no hi havia temps per fer-ne 4, una hora exacta per anar a dormir, un conte que servia per tots, però en canvi hi havia altres situacions que no s'havien fet tampoc, perquè ningú els havia ensenyat, per exemple, parlar de sexe amb els fills, els nostres pares o avis no ho feien mal, parlar de drogues no ho feien mai, i això que hi havia gent alcohòlica, per exemple,
segur,
no? I, evidentment, doncs, hi han mancances, sobretot amb aquest aspecte educatiu. En canvi, hi havia coses millors, per exemple, el respecte. Els nens abans estàvem educats a que si pujàvem al tramvia o al bus, hi havia un senyor gran, tu t'havies d'aixecar i deixar seure. Ara no ho fa
natural,
ningú. En canvi, aquestes petites coses són les que han canviat. Algunes millors, algunes pitjors.
És veritat, tot canvia, i algunes coses per bé i altres per malament. Vostè esmentava les xarxes socials, esmentava l'internet, aquests estris que ens han envaït i que hem acceptat, però fins quin punt des d'un punt de vista de la qualitat del descans ens ajuda, no, tot el contrari, ens destorben.
I tant, ens destorben moltíssim, sobretot perquè són intemporals amb el seu ús. És a dir, si nosaltres poguéssim entrar a internet només a unes hores determinades, o poguéssim entrar al Facebook, al Twitter, o a qualsevol mitjà d'aquest tipus, amb un temps que no interferís amb el temps nocturn, seria ideal. Per això, una de les recomanacions que fem quan volem ensenyar a la gent a dormir bé és explicar-los que el son s'ha de preparar, que el son no ve de cop. No podem estar fins l'últim moment del dia enganxats al Facebook o escrivint a l'ordinador o simplement fent coses de feina i arribar al moment i dir, per exemple, són les 12, manera de dormir, anar-te'n al llit, apagar la llum i pretendre que el son surti. Això no és així. No hi ha un interruptor per desconnectar el cervell.
Hi ha uns protocols que s'han de seguir.
És una mica, fixa-t'hi, que és, només mirant la natura ho entens molt fàcil. La llum és el dia, la foscor és la nit, però no passem de llum total a la foscor.
I
el crepuscle, correcte, la nit necessita preparació, no ve de cop.
Sí.
I és el mateix que passa amb el dia. És a dir, el despertar també ha de ser progressiu. L'entrada en son ha de ser progressiva. Per això sempre recomanem apagar el mòbil 2-3 hores abans d'anar-nos a dormir. No passa res. Si hi ha alguna cosa tan greu, trucaran al veí.
Sí.
I el veí ens vindrà a dir hola.
Sí.
O comunicar-nos la notícia. Per tant, apagar el mòbil, apagar internet, apagar el Facebook, això és qüestió de voluntat, és plantejar-s'ho.
És raonable, però hi ha aquell neguit de i si precisament aquesta nit,
sí.
I si...
Però mai és.
No,
és mai veritat. És. Perquè quan passa de veritat,
sí,
evidentment que és el que passava abans. És a dir, ningú deixava d'enterar-se d'una situació.
Les coses importants t'arriben, vulguis.
No vulguis, malauradament.
I bé, doctor, li he de confessar que darrerament dormo molt bé, especialment el cap de setmana. I...
Això és que tens la consciència tranquil·la.
D'una banda, però també perquè hi ha un equip que es diu Futbol Club Barcelona,
no m'ho diguis,
molt d'interès.
Saps la felicitat que dona a tanta gent. No
I em
sap.
Passa i em projecto els gols del Messi, és gratis.
Sí,
i bueno...
Fixa-t'hi que bé que ho expliques, eh? O sigui, una situació agradable, viscuda durant el dia, et permet aquesta possibilitat de desconnectar,
sí,
i la desconnexió és bàsica perquè apareixi un bon son. Si tu, en comptes d'això, haguessis vist el Barça perdre, que li han pitat penals en contra, que el Madrid guanya 10-0 cada partit, i nosaltres ho fem fatal...
Ho vaig patir, en els
evidentment, i tots, sí, jo també. I aleshores és lògic que guardis un record negatiu. Sí, sí.
Però, digue'm...
Som feliços.
Som feliços, però no té mèrit. El Barça ho fa molt bé.
No té mèrit?
No, mèrit nosaltres.
Ah, vale, vale. Ens ho posa molt fàcil, vols dir.
Vull dir això. Jo entenc que el mèrit seria que el Barça, fent-ho malament o tenint-hi dissort, aconseguim anar a dormir feliços a pesar del mal resultat. Les tècniques que vostè ensenya ajuden a combatre el dissort futbolístic quan aquest arriba, que no és el cas a Can Barça últimament?
No, fixa't, i ara fem, no broma, però sí un comentari amb alguna més lúdic, com pot ser el futbol. Sí, però sí. Això ho podríem traspassar a altres coses. Per exemple, si tu durant el dia tens una notícia negativa o alguna malaltia d'un familiar que et preocupa, clar, desconnectar aquest cervell d'aquell pensament és molt difícil.
Sí.
Però, en canvi, si no tens aquestes notícies negatives, desconnectar és més fàcil. El Barça és un exemple.
Sí.
Ens dona una bona desconnexió perquè pensem amb un pensament o amb un record positiu.
Sí.
Si el Barça fos un neguit, si els que són molt aficionats... Bueno, hi ha molta gent que deia abans, no?, que no sopaven si el dia que perdia el Barça. Te'n recordes
o no? O sopaven el carnet.
Bueno, això és un altre.
Bueno, ho deien. Potser no ho feien, però ho deien, no?
Sí. Sí. El que hi ha que entendre és que el son s'ha de preparar. I una de les coses és intentar desconnectar. Per exemple, sempre recomanem, almenys 2 hores abans, sopar 2 hores abans per tenir una estona de temps. Això, i és un incís, en els horaris europeus està molt més ben pensat. Els llatins o els espanyols, bàsicament, aquests horaris que tenim van en contra.
És una disbauxa.
Totalment.
Perquè... des del punt de vista de natura, no?
Correcte. Ens llevem a la mateixa hora que el reste europeus i ens anem a dormir molt més tard.
Sí.
Si, de fet, som un país curt de son. Dormim 45 minuts menys de promig que el reste europeus. I això què fa? Que siguem un país cansat a l'endemà, perquè dormim per estar bé. Aleshores, deia que una cosa important abans d'anar a dormir, intentar desconnectar fent una feina que no tingui res a veure amb la teva feina habitual. Per exemple, tu, que estem fent un programa de ràdio, no escoltis la ràdio abans d'anar a dormir.
No,
perquè aleshores, en comptes de fer-ho, com ho fa la majoria de gent, per distreure's i relaxar-se, tu estàs mirant aquest programa, no sé què, això no està bé, aquestes preguntes no són correctes, li hagués pogut preguntar això, li hagués pogut preguntar allò. Sí? Aleshores, això només fa que activar-te.
És cert. O, miri, a mi m'encanta la literatura, però també el que trobo és que m'excita moltíssim el cervell.
Clar, perquè t'agrada massa.
Sí, m'agrada massa.
Si no t'agradés tant, llegiries una cosa i te n'oblidaries.
Cauria el son d'una manera natural, però no, m'agrada tant que començo a comparar, no paro, ai, no, va, un capítol més, i poso a dormir, els personatges, com deus aquest... Ja no llegeixo al vespre.
Clar, perquè t'agrada massa. En canvi, algú que es dediqui a la enginyeria textil, per exemple, i que tot el dia parli de teles, vestits, dissenys, etc., llegeix un llibre i és magnífic.
Doctor, vostè se'n recorda d'aquella època, fa molt de temps, en què les estrelles de Barcelona sortien
de nit,
anaven a les discoteques, anaven entrenant sense haver dormit, sense haver descansat? Com es pot concebre un modus operandi tan contrari al sentit comú?
Bé, perquè suposo que era costum i un desconeixement, no? Avui en dia sabem que, per exemple, el son és una cosa necessària perquè és un taller on reparem i restaurem tot el que necessitem per l'endemà. Per això hi ha una cosa... Jo no conec personalment el Guardiola ni les seves metodologies, però sí que veig, igual que qualsevol persona del carrer, que aquest home té un ordre, que aquest home es preocupa d'hàbits tan senzills com saber què menja la gent. Això és importantíssim. I no només això, sinó controlar els horaris. Un nano que té 17, 18, 19 anys, que s'està formant, que arriben amb 19, 20, 21 anys amb un equip com aquest, que guanyen els diners que volen. És molt fàcil que aquest nano es perdi. Facilíssim, perquè li passaria a qualsevol persona del món. Per tant, necessita uns esquemes que són aquests. Jo penso que en Pep, en el fons, és com un pare d'una gran família.
Exacte,
i aplica els criteris de seny d'un pare. És a dir, controla el son, controla el teu descans, controla les amistats, controla el que veus, controla amb qui surts, controla el que menges, i així la feina que fas durant el dia serà bona. Aquests nanos, a mi em consta, dormen molt millor que no dormien fa 10-15 anys enrere els jugadors de futbol avui dia.
I així ens va de bé. Els matalassos, el descans, s'ha de cuidar especialment a l'esport d'alta competició.
Que només és un punt que ajuda tot, eh? Atenció, perquè si el Messi no fos el bo que és i el Xavi no fos el que és, ja pot anar dormint 15 hores cada dia i no sortir mai de farra, que ho farien fatal, no?
Sí.
Els matalassos són importants, el soroll de l'habitació és important, que no hi hagi llum, tot això em consta que ells ho cuiden moltíssim. I no només això. Jo sé que el Barça té un equip de metges magnífic, magnífic, però magnífic no només amb la part física de lo que són muscular, etc, sinó a tota la part que implica altres coses com són la preparació pels viatges que fan.
Sí.
És a dir, hi ha un tema que és el tema de l'adaptació horària, el jet lag,
i
jo he tingut converses amb ells i, vaja, en saben un pou, és a dir, cuiden moltíssim els detalls. A més, com que coneixen cada jugador, saben qui s'adapta millor, qui s'adapta pitjor, com hem d'ajudar amb un, com l'hem d'ajudar amb l'altre, i tenen la sort que els jugadors que fan cas ho fan millor. El que passa que no tots els hi fan el cas que necessitarien.
Parlant de jugadors, i anem acabant, hi ha algun jugador de l'actual plantilla que li faci especialment el pes amb el doctor Estivill, que l'admiri d'una manera especial?
M'agrada la manera de ser de certa gent. Jo admiro sobretot bàsicament del grup que són, perquè sí, no podria deixar de destacar quasi ningú, és la seva intel·ligència. Jo crec que aquests jugadors són intel·ligents. Una altra cosa és que alguns tinguin més coneixements que altres, però aquesta intel·ligència natural que tu sents o descobreixes quan sents unes declaracions del Valdés, unes declaracions del Mascherano, unes declaracions fins i tot de l'Alves, que sembla com més aixelebrat, sí, i amb el cap més en l'aire. Evidentment, ja no parlo de quan sents parlar el Xavi, que és com el teu germà o el meu, o com parlaríem nosaltres, o el mateix, fins i tot el mateix Messi, que la dificultat que té és el parlar amb aquesta manera. Potser et sembla que potser no pot opinar de tot, però quan opina de lo que ell ho sap, ho fa amb aquesta intel·ligència emocional. No? Per mi aquest és el fet més destacat, aquest grup de gent que tenen aquesta font en comú, que és aquesta capacitat de, jo diria, intel·ligència emocional, i alguns d'ells treballada, perquè a sobre doncs poden parlar qualsevol tema. En Puyol i en Piqué, per exemple, et parlen de moltes coses amb molt de seny.
Sentit com bo. La paraula que anàvem a dir i amb la qual anem a cloure aquesta entrevista, després de la qual ens hem quedat molt descansats.
Espero que sigui així.
Moltes gràcies, doctor Estivill.
Gràcies a vosaltres.
Diàleg, diàleg, diàleg. Quantes coses s'aprenen amb el diàleg.
També de Freddie Mercury, la cançó titulada Temps, Time.
Wait for nobody. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. Thank you.
La paciència té més poder que la força.
La paciència és, efectivament, també una de les virtuts dels dofins a l'hora de cooperar, d'ensenyar-se els uns als altres com han de fer la cacera de pesca, el que els dona l'alimentació al dia a dia. És un animal molt cooperatiu i molt intel·ligent. En sentim una gran admiració i els hi dediquem aquest espai, la dansa dels dofins. Sentiu-los, sentiu-los. D'aquesta manera es comuniquen. Ara, tot seguit, fragments del llibre El mètode Guardiola en la veu de Laia García, concretament el capítol dedicat a la intel·ligència política com a faceta que ha de tenir tot líder que vulgui triomfar.
Es parla sovint de la importància que hi hagi a les organitzacions un bon nivell d'intel·ligència emocional. El celebèrrim concepte que va encunyar el periodista i psicòleg estadounidenc David Goleman pressuposa. Es parla sovint de la importància que hi hagi a les organitzacions un bon nivell d'intel·ligència emocional. El celebèrrim concepte que va encunyar el periodista i psicòleg estadounidenc David Goleman pressuposa que els directius, els professionals en general, han de saber controlar les seves emocions i posar-se en el lloc dels altres, que sense aquesta qualitat no hi pot haver relacions harmòniques al si d'una organització. Tanmateix, no se'n parla tant, i és igualment important, un altre tipus d'intel·ligència, de la qual en podríem dir política. Ras i curt, l'habilitat de gestionar, en benefici propi, les relacions de poder. Les organitzacions són estructures que manen o provenen de relacions de poder. Unes persones manen, altres obeeixen, i qui més qui menys fa les dues coses. Aquestes relacions de poder es recolzen sobre els interessos en joc i el camp d'actuació al respecte, bé delimitat pel codi ètic de l'organització i dels propis agents en acció. Tenir olfacte polític significa, en aquest sentit, identificar la correlació de forces existents, captar l'estat d'ànim i de fidelitat dels col·laboradors respecte a aquells de qui en teoria depenen. Saber analitzar en cada moment quina és la decisió més adequada per la defensa dels interessos propis. Saber establir aliances amb aquells amb qui no tenim interès en disputa, però en podríem tenir i volem precisament evitar aquest escenari. Saber avaluar i identificar aquells que en qualsevol moment ens poden fer mal i també aquells als quals podem recórrer a la recerca de protecció o de reparació del dany sofert.
I en aquesta selecció d'homenatge a Freddie Mercury no podia faltar l'èxit més emblemàtic, la cançó que al costat de la Montserrat Caballé, dedicada als Jocs Olímpics, va cantar en forma de duet inoblidable, la cançó Barcelona.
Barcelona! Barcelona!
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hay veces no.
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
Miracle sensation, my guiding inspiration.
Miquel Àngel, què portes avui a la teva carpeta?
A la meva carpeta, amb paperets de tota mena. I sempre en trio un parell i els comento. Com, per exemple, un titular periodístic que m'ha frapat. El titular en qüestió diu: Grècia, moneda a l'aire. Està molt bé. Té una connotació econòmica, però també esportiva. Quan fem el sorteig i llancem la moneda a l'aire, que se'n derivarà? Tirarà aquell país endavant o no? Les pròximes hores en seran crucials. La força d'un bon titular periodístic. Fa molts anys vaig llegir un titular a un diari esportiu que em va frapar també moltíssim. Era quan l'aleshores jove jugador Lobito Carrasco començava a despuntar i va fer un gran paper i un diari va titular: El lobito solo aulla en las noches de recopa llena. Era una manera d'indicar que havia tingut una actuació proverbial. La titulació periodística és una de les coses més atractives que ofereix l'ofici de periodista. I quan un titular et frapa, et crida l'atenció, el retenim a la memòria i m'ho guardo a la carpeta, a la carpeta que faig servir per compartir i que és plena de paperets com aquest. L'home que llegia el diari al metro és el títol de la composició musical d'aquesta sintonia.
Obres, perquè els bons llibres fan possible millors persones.
Novetats editorials, bones obres que recomanem, entrevistes amb autors, també recitació de poemes, una mica de tot a la part final del Mètode Guardiola, el suplement Les bones obres. Edicions, Laurent Gunel ens porta L'home que volia ser feliç, una peculiar història d'un noi que, tot i amb el seu escepticisme, acudeix a un curander que li donarà les claus per viure l'existència a l'alçada dels seus somnis. L'home que volia ser feliç és una aventura fascinant per a aquells lectors que vulguin donar un canvi a la seva vida aportant una gran quantitat de valors que els hi proporcionarà, per damunt de tot, felicitat. La faz de la tierra, de Joana Salabert, a través d'Aliança Editorial, ens presenta la commovedora història d'una noia, Leila, que fugeix del maltracte i l'adversitat que pateix. A partir d'aquest fugir trobarà, amb l'ajuda del seu amic Jonàs, una nova manera de viure, de sentir passions, vivències, i experimentarà canvis personals que farà servir d'escut enfront a tot el que ha de portar a sobre en relació al seu passat. Joana Salabert, La faz de la tierra. El silenci de les vinyes. El silenci de les vinyes és una obra de Gisela Pou, publicada per Planeta. Ens porta solucions per inculcar tots els valors a nivell cultural i social al jovent d'avui dia amb aquest títol d'obra, El silenci de les vinyes. Llibertat és el títol de la nova, de la novetat editorial que tot seguit us comentem. Un prototip de veïna ideal, una mare envejable i l'esposa perfecta dels somnis d'algú, juntament amb un advocat ecologista que usa la bicicleta com a mitjà de transport. Aquesta és la síntesi de l'argument de Llibertat, l'obra de Jonathan Franzen que publica Columna Edicions. I finalment, No Límits, d'Albert Llobera, un home de 43 anys que porta més temps sobre la seva cadira de rodes que no pas caminant. Ens transmet a partir del seu llibre autobiogràfic, No Límits, el seu desig de força de voluntat, les ganes de ser, de superar-se. No Límits és una obra optimista que, a través de l'excusa de la seva vida, ens dona a tots una lliçó de superació personal, de ganes de viure.
Qui llegeix què? Secció elaborada per Marta Cruz i Laia Garcia. Quin llibre tenen entre mans els nostres líders d'opinió?
Hola, sóc Francesc Torralba, escriptor i filòsof. I recomano un llibre recentment aparegut de Francesco Petrarca, que és L'elogi de la solitud, que és un text meravellós d'aquest renaixentista italià al voltant de tots els beneficis emocionals i beneficis espirituals i mentals que reporta freqüentar la soledat amb certa freqüència. A mi em sembla bàsic aquest text, sobretot en una societat on ens diuen que permanentment hem d'estar connectats i que, sobretot, el fet d'estar desconnectat o practicar la soledat és llegit negativament. Petrarca ens diu que és essencialment valuós per tenir un equilibri emocional i mental.
Amb Joan Nogués, poesia de gol a gol. Els millors poemes de Miquel Martí i Pol.
Ara mateix. Ara mateix enfilo aquesta agulla i amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert. I els anys passen de pressa. De res a poc, i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible.
És l'hora d'acabar i ho fem amb una sintonia que sempre és la mateixa, és una cançó molt bonica, és una cançó d'optimisme, amb la veu de la cantant Noa, La vida és bella.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way.
Que tingueu molt bona setmana, bones obres i que el Barcelona i el mètode Guardiola ens doni noves satisfaccions. Adéu-siau, amics.
Ràdio Estel.